Hola, benvinguts. Comencem el primer segona de l'any amb un programa ben farcit de continguts. Per començar, coneixerem una mica millor a la que és des de fa uns mesos la nova directora de la Fundació La Vinya. A la secció El periodista de Guàrdia sabrem més coses del projecte de les llambordes Stolpersteine. Tindrem a més temps també per anar una estoneta de rebaixes i finalitzarem amb l'actualitat vista des dels prismes dels tertulians del podcast de El Bando. Comencem. Benvinguts al primer segon. Doncs com dèiem, comencem perquè fa més d'uns 4 mesos que la Maria Serra és la directora de la Fundació La Vinya. És una entitat que treballa des de l'any 1998 als barris de Bellvitge i Gornal, acollint, atenent, acompanyant a infants, joves i adults, amb especial atenció a aquelles persones que són més desafavorides. I nosaltres doncs, volíem aprofitar l'ocasió per donar la benvinguda a la Maria. Què tal, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos avui a aquest primer programa d'aquest any. Com dèiem, fa just entre 3-4 mesos que ets la nova directora d'aquesta Fundació La Vinya. Explica'ns, no sé si ja t'ha donat temps de fer una mica un balanç, una valoració de com han anat doncs, aquestes primeres setmanes al capdavant d'una fundació d'aquestes característiques.
Clar. Bon, mira, el balanç és molt positiu, la veritat. Jo estic molt contenta, m'he sentit molt acollida i sobretot molt engrescada perquè és un projecte fantàstic, que dona realment resposta molt directa a unes realitats d'un barri, de dos barris, a Bellvitge i al Gornal, i per tant amb molt de sentit. Per mi li dona molta coherència a tota la feina que fem i això t'engresca doncs, a posar-ho tot. No? Ara, descobrint coses cada dia, això també és veritat, perquè la feina doncs, és molt intensa, toquem moltes coses alhora, llavors, bueno, descobrint coses.
Sí, que és veritat que teniu un ampli ventall no, de qüestions a tractar en aquesta zona de la ciutat, com ens deies. Tu fa més de 20 anys que estàs vinculada a entitats del tercer sector. Explica'ns una mica, fes-nos per conèixer-te una miqueta millor, no? Quina ha estat una mica la teva trajectòria en aquests 20 anys, com neix aquest interès per tot allò que té a veure amb aquestes entitats. Explica'ns una mica, Maria, per conèixer-te una miqueta millor.
D'acord. Doncs bé, jo de professió sóc educadora social, ja és una vocació, això ja es veu que aquí és el que m'interessa, i ben ràpid, després de la universitat, jo vaig començar a treballar amb una entitat que està al casc antic de Barcelona, per tant també un context molt concret de vulnerabilitat, de molta intensitat, i allà hi vaig ser gairebé 15 anys, molt de temps, vaig aprendre moltíssim, allà em vaig formar, no? Diguem-ne, com a professional, i també en diferents col·lectius, amb moltes realitats molt canviants, que és el que té el quart món, que es diu, no? Les dificultats, la pobresa que hi ha a les nostres societats. Després d'això vaig estar, una cosa ben diferent, vaig estar gairebé 4 anys a Grècia.
I aquesta experiència... Sí, explica'ns una mica aquesta experiència, crec que era a camps de refugiats, no?
Sí. Treballant, nosaltres acompanyàvem a les persones que viuen als camps de refugiats, diguem-ne, però la intervenció la fèiem a fora. Però bé, sí, és això. Ha estat molt intens, tota una experiència per mi molt important, perquè m'ha permès aprendre molt, en el sentit de sentir de primera mà experiències vitals doncs, de gent que porta no, recorreguts molt llargs, gent molt diversa, i te n'adones com, bueno, les realitats poden ser molt diverses i que amb molta facilitat et pots trobar amb necessitats de tenir que marxar de casa teva.
Que és, em sembla com una realitat que potser així en un primer cop d'ull ens pot semblar molt llunyana, però que la vida dona moltes voltes, no? Moltíssimes. I al final no saps si en algun capítol de la teva vida et pots trobar
en aquesta
tessitura.
A mi aquesta experiència, de fet, al final t'ajuda no? a prendre molta consciència dels privilegis amb els que vivim, però després també molta consciència de la justícia social, perquè ara estan aquestes persones, un dia estaràs tu o els nostres antepassats, les nostres famílies han tingut que marxar també, i tota societat ha estat refugiada en algun moment donat per guerres, per moviments, i veus que és lo difícil que és, no? I sobretot m'ha servit perquè a Grècia, o sigui, d'agafar com la dimensió i la visió del trajecte sencer. Aquí sovint és un país, hi ha gent que encara pot estar de pas, però és bastant destí final. Molta gent ja vol arribar aquí per quedar-se aquí. Grècia és purament un país transitori. No? Uh-huh. I agafes consciència de veure com tota aquesta gent ja porta un trajecte molt llarg, molt
aquí,
dur,
no? Uh-huh.
I que després, clar, quan arriben aquí encara els hi falta un bon tros per realment estabilitzar-se mínimament, sense arribar
llavors,
grans.
Llavors tu els acompanyaves en aquest procés, sí. Quina era una miqueta? Ja sé que ens estem allunyant una mica, però bueno, tinc curiositat. Quina era la teva tasca allà exactament,
mira,
Maria?
Allà realment acompanyàvem, mira, jo ho deia molt ràpidament, intentàvem que la gent recuperés la dignitat perduda, perquè realment són situacions que vius que danyava molt la dignitat de les persones.
Perquè suposo que arriben sense res.
Sense res, clar. Cadascú són trajectes diferents. És diferent si arribes per mar, si arribes per terra, però la qüestió acostuma a ser doncs, que has deixat moltes coses enrere, moltes coses, que vol dir el país, amics, morts pel camí, i llavors arribaran en situació realment de trauma, saps? Estan en situació molt vulnerable i arriben en un context, en un país, en què realment tampoc rebien una ajuda d'integració, d'acompanyament, no per culpa de Grècia, tot era molt complicat i són onades de gent molt grans moltes vegades, però realment la situació dels camps de refugiats és molt, molt dolenta i realment frena, o sigui, toca el que és els drets humans de manera directa. Llavors nosaltres al final el que intentàvem era que el temps que estaven allà, perquè no sabien quant de temps podien estar encara intentant aconseguir l'asil, perquè bàsicament venien a demanar l'asil, doncs que aquest temps pogués ser digne i els acompanyàvem a fer classes, estàvem amb els nens, fèiem qualsevol tipus d'acompanyament i espais que us poguessin sentir acollits i ben tractats.
Bé, doncs si et sembla, ens tornem una miqueta, fem el fil de la tasca que feu aquí. Com comences la teva vinculació amb la vinya, tu, Maria?
Val. Mira, de fet, jo era ben externa, jo no era del barri, ni... però bueno, es dona el cas d'un canvi de direcció i després d'un procés de selecció doncs, m'escullen. Vale? Vull dir que és pròpiament així molt tal. Però és cert que jo des del principi m'he sentit molt, molt atreta pel projecte perquè trobo que és realment molt enfocat, i ho he demostrat ara començant-hi, molt enfocat a la pràctica, a l'acció. O sigui, és una entitat que neix per donar resposta a dos barris molt concrets i realment és això. Saps? No hi ha, i després de 25 anys es mantenen aquí. Saps? De dir, doncs, és que realment volem acompanyar les persones més vulnerables d'aquest barri i fer-ho de manera comunitària, vull dir que no és una persona, no, comunitàriament, i segueixen fent això. I a mi això m'interessa molt, perquè trobo que és amb la força de la comunitat que és quan realment s'aconsegueixen els canvis.
Amb una mirada potser podíem aprofitar una mica externa, com és la teva, en arribar. Què és el primer que vas... Què és el primer que et va sorprendre una mica de la gent que conforma aquests barris de Bellvitge-le-Gornal?
Doncs, bueno, que era gent molt activista, és gent que se sent tan propi al barri, són un sentiment de pertinença molt profund, la veritat, molt arrelats i que ells senten que el barri és com és gràcies a ells, també, perquè ells han lluitat molt pel barri, tant el Bellvitge com el Gornal, amb diferències, però... I llavors, bueno, te n'adones que és gent... O sigui, quan parlo que la vinya és un projecte comunitari, és que realment la gent del barri, és a través, molts d'ells, a través de la vinya, que posen, no?, segueixen treballant per la millora dels seus veïns. I, i és així, de simple i de potent alhora.
I de difícil, moltes vegades, arribar a aquest punt. Parlàvem, no?, tota l'estona de Bellvitge-le-Gornal. Quins diries que són els reptes que teniu? Suposo que... L'habitatge és un repte, diguem-ne, pràcticament de tot arreu avui dia. No sé si els discursos d'odi... Explica'ns una mica en què us esteu enfocant ara, ara en concret.
Com has dit, no descobrirem res de nou si parlem de l'habitatge. L'habitatge és el gran repte i no només a Bellvitge-le-Gornal, vull dir que és una qüestió bastant compartida, però és que certament... afecta de manera directa qualsevol procés de millora, d'acompanyament que puguem oferir. Si abans sovint passava, com que ja la trajectòria t'he dit, no? Portem aquí un temps, el tema d'accedir a feina podia canviar molt les coses, avui en dia no és així.
No.
Perquè l'habitatge segueix sent tan difícil que es viu unes situacions de vulnerabilitat molt altes, que dificulten moltes coses a l'hora
d'estar. Tot, i treballar,
tot
no?
i treballar,
l'accés a la vivenda és molt complicat, moltes vegades.
Perquè són feines molt precàries, molt sovint, i per tant els mantenen en unes situacions de molta precarietat. Vull dir que el millor no està pròpiament al carrer, que sé que n'hi ha gent al carrer, que després en podem parlar també, però potser doncs, conviuen en una habitació, que no tenen o tenen drets de cuinar unes hores, o drets de la rentadora unes hores, uh-huh. un espai molt reduït, que això, per exemple, són coses que a vegades, però si hi ha canalla petita, un nadó no pot gatejar, saps? Que són coses que necessiten per desenvolupar-se, no hi ha espai suficient. I tot això doncs, complica, té molts factors que va complicant no? poder tenir un desenvolupament l'alimentació, com que no pots realment dedicar-te a cuinar, no tens una economia suficientment forta, com acabes mal menjant qualsevol cosa. Tot això té moltes, moltes cares, no? diguem-ne, que afecten. Uh-huh. Llavors, el discurs d'odi per mi és un altre tema que és un repte, justament pel que dèiem de dir, és un barri molt activista, són uns barris molt activistes, però alhora m'amoïna sentir que està calant un discurs que realment està dividint el barri. I no tothom, òbviament, però em fa por, sí que ens preocupa a nivell de la vinya, que hi ha un cert ressò, no? que veus que sí que està calant uns missatges que, bueno, això, que purament divideixen i van un en contra de l'altre. I el problema és el més dèbil, tot, no? i promou aquest tipus de discurs que sembla com que trobarem solucions si apartem els més dèbils. Mm-hmm. I això és difícil.
Ara precisament ho apuntaves, no? Treballeu també amb gent que precisament pel problema de l'accés a l'habitatge, de fet en parlàvem també nosaltres al programa abans d'acabar l'any, de la qüestió de les persones sense llar.
Sí.
Es va fer un recompte, no fa gaire, crec que va ser el mes de novembre, si no recordo malament.
Ara, desembre.
Sí, novembre-desembre. Es van registrar 117 persones que dormien al carrer a l'Hospitalet. És una qüestió que està molt d'actualitat, no se'ns escapa, perquè precisament aquestes setmanes, amb tant de fred, hi ha hagut persones que han perdut la vida, no? doncs, pel fet d'haver de dormir al carrer. Vosaltres com abordeu aquesta situació? Perquè a l'Hospitalet es va presentar precisament un pla d'abordatge no? per posar l'accent en aquesta integració. Vosaltres com abordeu aquesta qüestió del sensellarisme?
Mira, nosaltres a la Vinya tenim un projecte que li diem l'Espai Obert, que és un espai de setmanalment, un cop a la setmana, atenem i acompanyem a persones que estan en aquest moment al carrer, pròpiament, dormint al carrer. Val? Llavors se'ls ofereix un servei de dutxes, de bugaderia, un espai on estar, se'ls ofereix el sopar aquell dia, es poden canviar de roba, etc. I sobretot al final és saber que hi ha un espai que se'ls acompanya i se'ls va acompanyant, és lent els processos d'aquestes persones, però bueno, anar mirant quines situacions sí que potser podem ajudar, potser hi ha algun tipus d'ajuda a la qual es podria accedir i no estan accedint, i anem fent camí, aviam si podem anar millorant la situació d'aquestes persones. Uh-huh. Després nosaltres vam participar com a Vinya també en el recompte.
Uh-huh. Clar, un recompte és el que és, no? És una radiografia d'aquell moment.
Exacte, és la foto d'una nit, diguem-ne.
Tampoc sabem si respon ben bé o no.
Pensa que hi ha 17 persones que són les que vàrem trobar, però després li hem de sumar les persones que estaven a l'alberg aquell dia, a l'alberg dels Alps, i altres mesures residencials que pot tenir l'Ajuntament. És a dir, que en total nosaltres comptem 185 persones que podem dir que aquell dia
no? estaven en aquesta situació.
Com a mínim, perquè sabem que els assentaments no els hem pogut comptar, vull dir que hi ha gent que encara no hi podem accedir, però com a mínim estem aquí. I són números creixents. Val? I en el cas de la Vinya, per exemple, sabem que el districte on es van trobar més persones aquella nit va ser el districte 1, en el centre de Sant Feliu, etc. I el segon és el districte 6, que és el nostre, el de Bellvitge-Gornal. Per tant, ens interpel·la directament, no? d'alguna manera, i volem seguir treballant. I amb el que deies del pla, doncs també vam poder participar en el dia de la presentació, l'Ajuntament ens va convidar a la taula rodona, i contents de final de... Per mi el pla és una mostra de voler treballar de manera coordinada.
És un primer pas, no?
Un primer pas, exacte. Com a mínim posar el tema sobre la taula de manera ferma, perquè potser molt de temps no s'ha visibilitzat suficient aquesta problemàtica i s'està posant sobre la taula i es demostra que hi ha una intenció de treballar de manera coordinada. I amb això, bueno, són passes importants, trobo.
Ens queda ja molt poquet temps, Maria, però no volia deixar pas a l'ocasió perquè em deies, m'agradaria molt que poguéssim parlar d'una qüestió de la que sovint només en parlem sovint, als mitjans de comunicació quan arriben les dates nadalenques, però això és una qüestió que passa tot l'any, que és la soledat no desitjada.
Exacte.
Què ens pots dir des de la Vinya d'aquest fenomen?
En els nostres barris és un fenomen a l'alça, però molt a l'alça. Justament aquests veïns que dèiem que són els que han creat aquest barri ja fa 50 anys, doncs estan fent grans i molts d'ells es troben en situació de vulnerabilitat per trobar-se sols. I aquesta soledat fa que, i com que hi ha barreres arquitectòniques, doncs a poc a poc es van aïllant.
Yeah.
El Covid va fer molt de mal, vale? Se'ns va quedar molta gent amb temes de ja, salut mental, en el sentit de depressió, molta, no? Mm-hmm. Baixa molt d'això. I llavors nosaltres el que intentem al final és que puguem ser un lloc de referència per a ells, que promoguin la trobada, tenir l'oportunitat llavors d'anar-los veient i anar fent un control i saber si en algun cas hi ha algú que s'està quedant doncs, molt solet, alguna cosa en l'alimentació que no s'està cuidant, doncs activar els agents que pertoquin, no? I donar-li suport.
Molt bé, doncs Maria, se'ns ha fet molt curt aquesta conversa. Nosaltres sempre estem pendents de tota la tasca que aneu realitzant des de la Fundació La Vinya, però ja saps que si voleu venir a explicar-nos més coses o a demanar qualsevol tipus de col·laboració, nosaltres aquí sempre tindrem les portes obertes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Fins la propera. Nosaltres encara tenim moltes més coses al programa, així que us esperem de seguida. Continuem aquí al primer segon. El passat mes de novembre es va celebrar la tercera jornada de commemoració dels deportats hospitalencs als camps de concentració nazis. Es van col·locar 10 noves llambordes, a veure si ho dic bé, Stolpersteine. Ja són 31 les col·locades a diferents punts de la ciutat des de l'any 2023 i nosaltres avui volem dedicar la nostra secció del periodista de Guàrdia a parlar d'aquesta qüestió i per fer-ho ens ajudarà l'Enric Gil, el nostre company d'aquí de la casa. Enric, gràcies per acompanyar-nos, per venir al nostre plató. Escolta'm, explica'ns una mica què són aquestes, que són complicades de dir, llambordes Stolpersteine. Es col·loquen... Hola, bona tarda, que no t'he deixat dir.
Bona tarda.
Es col·loquen just davant d'on vivien aquestes persones que... Bueno, nosaltres ara en parlarem d'algunes d'aquestes històries personals que hi vivien. Allà on vivien, doncs allà trobarem aquesta llamborda. Explica'ns una mica què és el que posa, per exemple, en aquesta llamborda.
Mira, aquestes llambordes Stolpersteine, que és un mot alemany que vol dir pedra d'ensopegar, són un memorial, són un projecte artístic d'un artista alemany que es diu Günther Demnig, que es van començar a col·locar l'any 92 a Alemanya, al seu país, per recordar les víctimes dels camps de concentració nazis, del sistema de repressió del nacionalsocialisme. És tot un projecte artístic que consisteix en unes llambordes fetes a mà, amb una placa de llautó al davant, a sobre, on es figuren les principals dades d'aquestes persones que van ser víctimes. I es col·loquen just davant de l'última adreça coneguda abans de patir la deportació, de morir o de passar pels camps nazis. És un projecte, és el major projecte memorial col·lectiu que hi ha ara mateix al món. Fins a aquest moment, des de l'any 92, s'han col·locat a tot el món, especialment a Europa, la majoria estan a països europeus.
Mira, crec que ara estem aprofitant veient unes imatges.
Efectivament. Aquest és Günther Demnig.
D'aquest senyor que és l'artista, no?
Ah, exactament. Aquesta és la primera que es va col·locar l'any 92 davant de l'Ajuntament de Colònia.
D'acord.
En memòria del col·lectiu del poble gitano, que és un dels que...
També estava molt represaliat, durant l'època dels nazis.
És un projecte que inclou no només aquesta peça en si, que és el centre, sinó que té un desenvolupament al seu voltant, que és, per exemple, fer-les de forma manual en contraposició a... el procés industrial de la repressió del nazisme, per exemple. O aquest concepte de pedra d'ensopegar, que vol dir que si tu te la trobes i per curiositat mires cap avall, ja estàs fent un senyal de respecte i de record. Al mateix temps, quan mires i llegeixes el que posa, i estàs recordant a la persona. És a dir, és un projecte de record, no només d'art. és art social, diguem.
D'acord. Tornem a l'Hospitalet, perquè hem anat a conèixer una mica d'on ve aquesta iniciativa. Tornem a l'Hospitalet perquè aquí va haver-hi algunes persones, doncs, que moltes d'elles, no, fins i tot després de passar de la Guerra Civil espanyola, es van veure també per diferents circumstàncies, van acabar a camps de concentració nazis. De fet, aquí ja s'han col·locat algunes, ja crec que ja en portem 31, no? Ja en bordes. S'han de posar un total de 64. I com dèiem, van començar, va ser el passat mes de novembre, quan aquí es va fer una nova tocada, per dir-ho d'aquesta manera, d'aquesta col·locació de noves pedres. Explica'ns una mica, a mi m'agrada molt, potser, exemplificar-ho amb alguna persona que visqués aquí a l'Hospitalet, no? Perquè ens queda tot una miqueta més clar si intentem posar, doncs, no cara, però sí una miqueta personalitzar, a vegades la història ens queda una miqueta més, no? Si coneixem més els testimonis. I més concretament, si anem al carrer Occident, no? Al carrer Occident número 61. Allà trobem una persona a la qual se li ha posat una llamborda fa relativament poc. Enric, què ens pots explicar d'aquest senyor, no?
Mira, per posar-ho una mica en context, efectivament, aquesta última tongada del novembre és la tercera que s'ha fet aquí a l'Hospitalet. A Catalunya, fins ara, s'han col·locat aproximadament unes 700-800 llambordes. A l'Hospitalet en portem 31, amb aquestes 10 últimes. Això es va fent unes quantes cada any.
A poc a poc.
Per què? Perquè, com hem dit, és un procés manual. Les llambordes es fan a mà. En un principi, les llambordes les feia només algun terdèmnic. Ara ja té un petit equip de 6 persones que van fent, però clar, el número de llambordes que poden fer és limitat. Llavors es van, bueno, distribuint una mica. Per això es van fent entongades. Aquí portem 3, com bé deies, ja sumem 31, i en principi hi hauran unes 64, d'acord? Aquest cas en concret, per exemple, del Joan Turbany, aquest que comentaves...
Sí, aquest veí del carrer Occident número 61, eh?
Exacte. Ara mateix ja té la seva llamborda col·locada allà. Aquest és un cas interessant perquè, a banda de que és un dels que van poder sobreviure, el seu cas són tot molt semblants, bàsicament, gent que ve immigrada de fora de Catalunya en aquells anys a treballar, anys 20, anys 30 del segle passat. Alguns venen directament a l'Hospitalet, altres passen per Barcelona i acaben també a l'Hospitalet. Ell, en aquest cas, era fill d'una família nombrosa. En algun moment, quan arriba la Guerra Civil, es compromet amb la República, acaba defensant-la, acaben a l'exili quan acaba la guerra, i els hi enganxa al principi de la Segona Guerra Mundial. Molts estan treballant en tasques diverses per França, en grups de treballadors que són incorporats en aquell moment, quan comença la Segona Guerra Mundial, a unitats de l'exèrcit com a part d'unitats d'ajuda, doncs, per fer fortificacions o per mantenir quarters. Quan els alemanys envaeixen França i la conquesten, doncs aquesta gent és feta presonera i per diverses vies acabaran en els camps de concentració també. Molts moriran i d'altres aconseguiran sortir en llibertat, com és el cas del Joan Turbany.
Sí, el Joan Turbany, que té aquesta llamborda al carrer Occident 61, va poder sobreviure.
Ah, exactament.
I crec que tenim algun testimoni dels seus familiars.
Efectivament. No? Moltes vegades aquests actes de col·locar la llamborda es converteixen també en una ocasió perquè els familiars, que no sempre se'ls troba o no sempre viuen ja per aquí, però en aquest cas sí, puguin retrobar-se i puguin fer memòria també i recordar el seu familiar i participar de l'homenatge. Aquest és el cas, en la col·locació de la llamborda del Joan Turbany van venir els nets i nebots d'aquests nets i ens van explicar això, aquesta retrobada i com van viure a l'acte.
Doncs vinga, si et sembla, anem a escoltar aquest petit testimoni i homenatge alhora.
És emocionant. La llàstima és que bueno, els que més haguessin sentit l'emoció pues és això, és el, pues el seu pare, la meva mare i la meva tia, la seva, que són els que més pues clar, ho van viure nosaltres, bueno, perquè hem sentit explicar, sobretot els que són més grans, els més petits ja no, potser ja no van sentir tant, però bueno, i explicaven això, doncs, que havien estat pues, això, al camp de concentració, després quan van venir aquí... Bueno, és una cosa, la veritat, pues, bueno, que colpeix, vull dir que és emocionant. Que aquí vivien els avis nostres...
I venien
bueno,
a fer els Nadals i diumenges i de tot.
I aquí vivien, pues, això, el Joan, el tiet, i bueno, pues això.
La tieta soltera, que va quedar sempre aquí...
Veïns entranyables.
Sí, 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 exacte, sí. Veïns. I bueno, ara que ha canviat molt, la veritat, per això jo recordàvem el negoci que hi havia, que era un bar on baixàvem a comprar, que ens... bueno, aquestes coses...
Sempre diem no, que el recordar aquells temps, a vegades doncs, és important per no repetir segons quins errors de la història i aquestes persones doncs, li feien aquest petit homenatge, en aquest cas al Joan Turbany, que ens explicaves tu la seva història.
Aquest és el concepte, una mica recordar, fer un homenatge a aquesta gent que va patir aquesta mena de repressió tan brutal. I no oblidar, evidentment. Mm-hmm.
Hi ha un altre cas curiós, Enric, que ens comentaves, que crec que no sé si ha passat a cap altre punt d'Europa, no sé si en tenim coneixement, que és el que ha passat a un edifici, al número 50, en aquest cas, del carrer Orient. Què ens pots explicar d'aquesta ubicació en concret?
Mira, aquesta ubicació és curiosa, com a mínim, a Catalunya i a Espanya, uh-huh. perquè allà van coincidir quatre persones que tenen les seves, ara mateix ja tenen les seves quatre llambordes, concretament Francisco Muñoz López, Joaquín Nebot Esteban i dos germans, Ángel i Federico Callejón Martínez. Els casos són semblants als que hem explicat,
sí.
però la curiositat o allò que colpeix una mica és aquesta coincidència en un mateix edifici de quatre persones. A Europa no és tan...
No és tan estrany.
No és tan estrany, mm-hmm. perquè compta que en Europa hi havia barris sencers, per exemple, on es concentrava la població jueva, llavors és molt, molt normal que te les trobis. Però aquí a Catalunya i a Espanya no és tan normal i en aquesta última tongada, quan va passar això, jo vaig pensar, Déu-n'hi-do, és un fet colpidor i que et fa pensar en aquesta concentració d'horror i de víctimes. No? Mm-hmm.
Totes aquestes persones que ens deies, Enric, que has dit els seus noms, són quatre persones, aquest sí que no va haver-hi cap que...
No. Que
pues, no van sobreviure no? A aquests camps de concentració.
No, aquests, els quatre van morir. De fet, van fer un recorregut molt similar. Els van detenir, van estar un temps en un uh-huh. camp de presoners que es diu Stalag, en alemany es diu Stalag. Llavors d'allà els van traspassar a Mauthausen i quan la gent de Mauthausen ja estava molt, molt malament, els baixaven a un subcamp de Mauthausen, que és Gusen. Llavors, allà la majoria, quan et passaven a Gusen, volia dir que ja estaves bastant a prop de la mort. Uh-huh. Llavors, en el cas dels germans Callejón Martínez, és estrany perquè ells arriben al camp a Mauthausen bastant tard, entre cometes. La invasió de França es produeix al maig, juny del 40, uh-huh. i entre aquella època, aquella data i principis del 41, ja tots els presoners ja van ser enviats. Però aquests germans arriben cap al desembre del 42, uh-huh. cosa que vol dir que o bé, difícil perquè encara era molt, molt d'hora, però o bé ja estaven fent alguna mena de tasca en la resistència francesa, o bé els van enxampar en alguna mena de control o en alguna cosa així més diferent. No ho sabem, això de vegades no s'arriba a saber mai.
No s'arriba a saber tota la història, no?
Però és bastant possible. Mm.
Molt bé, Enric, doncs nosaltres avui volíem posar el focus en aquesta qüestió. És una tasca d'investigació, també de conèixer totes aquestes persones que malauradament doncs, o bé van passar per aquests camps de concentració o bé doncs, s'hi van deixar la vida. Així que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos doncs, totes aquestes qüestions. Ara hem de canviar de tema, Enric, és una miqueta més frívol. Has anat de vacances, anava a dir jo. de rebaixes?
Sí,
sí. Sí? Doncs mira, segurament que t'interessarà aquest tema que hem preparat, perquè ja sabeu tots que el començament del mes de gener marca un dels moments més importants de l'any pel consum. Després de diverses setmanes de despesa concentrada durant el Nadal, moltes persones esperen l'arribada de les rebaixes d'hivern per fer compres pendents o bé per accedir a productes de temporada que estiguin doncs, una mica amb els preus més baixos. Els nostres companys, en aquest cas la Maria Semblàs i el Pasqual Labarta, han anat de rebaixes i ens han portat aquest vídeo.
Els catalans i catalanes de mitjana gastarem 100 euros en aquestes jornades de rebaixa segons diversos portals d'internet dedicats a l'economia. Nosaltres hem vingut a un dels centres comercials de referència de la ciutat, el Gran Via 2, i volem saber si els hospitalencs i hospitalenques s'estan gastant molts calés després de les compres de Nadal i si venen ja amb els productes mirats per fer les compres de només allò que necessiten. Ho comprovem. Tenim les primeres víctimes de la tarda aquí al centre comercial Gran Via 2 de l'Hospitalet i volem saber si vosaltres heu vingut a fer les compres de rebaixes.
Hem vingut a fer algunes compres, feien falta i bastant bé, la veritat.
Després de les compres de Nadal, encara hi ha diners per poder dedicar a fer compres a les rebaixes?
Bueno, no gaires, però es fa el que es pot amb un castell, no?
Què esteu mirant vosaltres avui?
Jo he mirat avui una sorpresa, però alguna roba, alguna peça de roba, els pantalons, alguna cosa pel gimnàs.
Parlem de diners. Quan us gastareu a les rebaixes?
El que m'agradi ho compraré. El que no... Si és molt car, no.
Tu ja has fet una primera compra. Podem saber quan t'has gastat o... Com que sorpresa no es pot dir?
Bueno, una mica. Puja als 80.
I continuem amb les compres i tenim persones que ja han comprat productes, ¿eh? En tu caso, explícame todo lo que has comprado hoy en las rebajas.
Bueno, en las rebajas yo he comprado de momento, solo unos leggings porque está haciendo mucho frío, como se habrán dado cuenta, ¿no? Estamos a baja temperatura. Le he comprado unos leggings a mi hijo y también unos calcetines y... Hay un gorro y unos leggings para mí.
Vamos, que tú ya vienes con la bolsa llena de productos. ¿Y es verdad que estaba rebajado o los productos crees que no?
Muy rebajado, claro que sí. Mira, costaba 16 y está a 6. 10 euros menos.
O sea que has hecho unas buenas compras además para aprovechar este frío. ¿Acostumbras a comprar tú en las rebajas?
Acostumbro a comprar en las rebajas. La mayor parte del tiempo solo compro en las rebajas, ¿eh?
¿Y el presupuesto que hay?
Eres la reina de las rebajas.
Eres la reina de las rebajas. Explícame algunos consejos, porque yo es verdad que no lo suelo hacer y me gustaría iniciarme en el mundo de las rebajas.
A ver, compro lo básico, lo que realmente hace falta y aprovecho las rebajas y ya lo tengo.
I part fonamental de la rebaixa són les treballadores que hi ha a les botigues i que ens atenen per trobar aquell producte que nosaltres desitgem o aquell que potser no necessitem però que ens agrada i el trobem rebaixat. És el cas, ara estem amb una de les treballadores que querríamos saber com van estas rebajas de invierno.
Pues de momento van bastante bien. Hemos empezado una buena campaña. Esperemos que no baje, ¿no? De momento vamos bien.
¿Cuánto se gasta más o menos la gente de media durante esta campaña? ¿Veis que están gastando a lo mejor más que otros años?
Yo creo que están gastando algo menos. Sí, se lo miran más. Dos cositas, tres, pero no. Antes yo recuerdo que cogían más, había más cantidad.
Hi ha persones que aprofiten aquestes rebaixes per comprar tots els productes que hem anat veient i hi ha persones que no venen a comprar productes, com és el teu cas, que tu passes de les rebaixes.
Ni me'n recordava que hi havia rebaixes. He vingut a passejar, a prendre un cafè amb la família i he quedat en un centre comercial perquè fa molt fred, però la veritat és que no... Ja que estem aquí, potser sí que mirem alguna cosa, però la veritat és que no...
Veure tots aquests ròtols, aquests rètols, incita una mica a la compra o realment no?
He treballat tota la vida en publicitat i no me'ls crec, ja. Sí que no.
I fes-nos algun consell per a aquelles persones doncs, que es veuen incitades per aquesta època de l'any de comprar perquè no ho facin o perquè només comprin allò que necessiten.
Que s'ho pensin perquè segur que ja han gastat molt abans de les rebaixes. O sigui, que s'ho mirin una mica i que estalviïn, perquè em sembla que val la pena estalviar en comptes de comprar coses que poder no necessiten.
continuem les nostres compres. Portem ja una bona estona al centre comercial i hem entrat a una altra botiga que estava bastant plena i volem saber com van, estas rebajas.
Bueno, están yendo bastante bien. A comparación del año pasado, más o menos la misma gente, pero de momento no están devolviendo productos, o sea, de momento están bastante, comprando bastante y sobre todo de la nueva colección.
O sea que a la gente está yendo no a los productos rebajados sino a lo nuevo, o sea que
sí,
van con bastante poder.
O sea, se están llevando como bastante combinaciones de cosas, como tenemos bastantes ofertas.
Y también me decías que los Reyes, que el Para Noel, la Tronca, todos estos han acertado este año.
Han acertado, se ve que han acertado, sí, sí.
¿Cómo van las rebajas? ¿Habéis comprado mucho de momento?
Bueno, a ver, la verdad que hay que decir que las cosas están muy caras. O sea, rebajan lo que quieren y no hay cosas chulas. A lo mejor de 10 euros te rebajan a 7,99. O sea, no valen la pena. Estoy muy decepcionada.
Aún así, venís, pero ¿tenéis otros métodos para encontrar ropa barata?
Bueno, a veces compramos en Vinted o tiendas online. Son mucho más baratas en online que en tienda. O sea, te vienes a tienda y está todo súper caro, aunque hayan rebajas. Siempre está todo súper caro, pero encuentras bastantes cosas, pero caras.
Veis también que algunos productos no los rebajan, que están allí, que los habéis encontrado antes y siguen con el mismo precio.
Con el mismo precio. O sea, los tejanos, yo que se pongo el ejemplo del Stradivarius, los de 98, que son un tipo de modelo, 28 euros. O sea, es que no se puede comprar siempre tejanos. Son muy caros.
Rebajan la temporada pasada o algo, pero la temporada de ahora no hay nada rebajado. Solo son las temporadas pasadas y ya está.
De todas maneras, sí que vemos que habéis comprado alguna cosilla. Explícame qué habéis comprado.
Bueno, ahora tengo que ir a recoger un pedido de Zara, porque lo pido por tienda, que me sale más barato, y lo tengo que ir a recoger ahora. Es una camisetita así, súper mona.
Pues, consejos que nos quedamos también para seguir con esta temporada de rebajas. Muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Vale, gracias, adiós.
Doncs gràcies al Pasqual i a la Maria per explicar-nos totes aquestes coses relacionades amb les rebaixes, que és un dels temes que doncs, ens ocuparan segurament els propers dies. Nosaltres ja volem fer tertúlia, és la primera d'aquest 2026 i ja tenim preparats els membres del podcast de El Bando, que ja sabeu que es fa un cop al mes a Torre Barrina, i nosaltres hem recuperat tots aquests tertulians per aquí pel primer segona perquè ens parlin de les qüestions d'actualitat, com per exemple les rebaixes, i anem a començar. Ja us els vaig a representar perquè segur que ja us sonen les seves cares. D'una banda, tenim a la Maria Siendones. Maria, què tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Gracias por volver a repetir.
A ti.
¿Todo bien? ¿Bien?
Sí.
¿El año bien? ¿Ha empezado bien? Bien.
Sí, perfecto. Sí, gracias.
Tenim una estrena. Avui ens acompanya el Lucinio García. Lucinio, ¿qué tal?
Bien.
Te han enredado
un poco
para
nervioso.
Venir. Estás nervioso. Pero yo creo que tus compañeros te pueden decir que yo creo que ya no estáis nerviosos, ¿no?
No.
¿Compañiu?
No. No.
Juan ya sé que no.
Porque Mila, lleva ya mucho recorrido.
Mila, María, tampoco te creas que tanto, ¿eh? No llevamos tanto recorrido.
Hace más de un año, ¿eh?
Hace más de un año, pero yo creo que ya venís vosotros, ¿no? Sin nervios, como tiene que ser. Ya verás, Lucinio, que querrás repetir. Porque es que tenemos muy pocos señores, muy pocos chicos nos vienen a la tertulia. Bien. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo ha ido la Navidad, el fin de año, la entrada de año? ¿Cómo ha ido?
Mucha comida, demasiada.
Mucha comida.
Sí.
Sí, empacho, un poco de empacho,
sí, sí.
¿Sí? I la Mila Canela, què tal, Mila, com estàs?
Pues molt bé.
Molt bé.
Hem estat amb família, però tots hem caigut amb aquesta gripe intestinal que n'hi ha.
Tots?
Quasi tots. Uh-huh. Un dia uns, unes altres dies altres, però bueno.
Pues anar tornant.
Sí, però bueno,
escolteu,
molt bé.
Escolteu, parlava del tema de les rebaixes. M'agradaria saber si vosaltres ja heu anat de rebaixes aquest any. Mila?
Jo no.
Tu encara no.
No vaig mai.
No.
Tampoco. Lucinio?
Jo sí que he ido, però
bueno.
Ja has
ido, a ver, cuéntame, què has ido a comprar?
Pues una chaqueta y cosas de estas.
Prácticas.
Nada más, prácticas.
Vale. ¿Tenías ya visto el producto de antes o no? ¿O...
No.
No, vale.
Porque donde he ido aún no habían puesto las rebajas.
Vale.
O sea que...
Bueno, Lucinio ha sido la primera fashion victim, ya tenemos el primer víctima de las rebajas. María, ¿has ido a rebajas?
Sí.
¿Sí? Yo ya sabía que tú habías ido de rebajas.
Toda una tarde entera en un centro comercial grande que todos conocemos.
¿De aquí cerca?
No, de Cornellá.
Vale.
Entonces yo necesitaba...
¿Tú has dedicado toda una tarde?
Toda una tarde, no tenía otra cosa que hacer. Yo me he probado todas las chaquetas,
vale,
que anunciaban, plumeros, ¿sí?, y historias.
Plumeros, será plumones.
Plumones. Bueno, pues yo me veía como el muñeco Michelin.
¿No te gustaban?
No.
Ya.
Los largos me veía muy mal, los cortos me veía total fatal.
¿Y qué has hecho al final?
Nada.
¿No te has comprado nada?
No.
Ah, vale, o sea, has ido de rebajas sin comprar.
No me gustaba.
Eso es complicado.
Porque, sí, bueno, pero he comprado para mi nieto un pantalón y un suetito de cuello alto. Pero no podías elegir unas cosas que habían unos colgadores.
Sí.
Eso no podía elegir ni color, ni claro, talla, ni nada, lo que había. La casualidad que encontré un pantalón, vi un pantalón, digo, me lo llevo, 6 euros menos. Y estos suetitos que como
de
necesitan
cuello.
Tantos, pues también, por 3,90 y algo.
O sea, que has hecho buena compra.
Sí, pero para mí no.
¿Alguna vez habéis aprovechado aquello, las rebajas, muy bien, que digas, mira, esto me ha... una ganga, ¿eh? Algo que he
yo
encontrado...
Sí.
Sí, tú sí, Mila, ¿qué?
Yo una vegada en el Corte...
Bueno, dir? Pots dir, sí,
bueno,
sí, clar.
En un almacén.
En uns grans magatzems.
N'hi havia un abric, un lotín, fa més de 15 anys, de pell, i era l'única talla, m'anava bé i me va costar molt bé de preu.
O sigui que tu algun cop...
Jo alguna vegada sí que hi he anat, sí, el que aquesta vegada no necessitava res.
Juan, ¿has aprovechado alguna vez aquello, las rebajas bien?
Bueno, bien, bien. Cuando mi madre compraba así para Navidad o así Reyes, dije, bueno, cuando pasen ya empiecen las rebajas y ahora iremos a comprar pantalón, camisa, así, pero yo ahora... Compro, el año pasado me compré un pantalón, una camisa, unos zapatos, pero yo las rebajas no las
miro. Sí que es verdad que ahora las rebajas empiezan un poquito antes, ¿no? También de Reyes, si se puede aprovechar para si hay que ir a hacer alguna compra.
Yo compré una vez una ganga.
A ver.
Muy, muy, muy ganga, que la traje y la puse en el armario y aún está por estrenar.
Y ahí se ha quedado.
De fea que era.
Pues entonces...
Es que precisamente es lo que quería decir yo. Lo que
era solo... barata, oye, era barata y yo digo, pues esto que pasa, barato.
¿Un abrigo?
No, era una camiseta negra, que yo nunca llevo negro, además muy transparente.
Ay, madre.
Además no era mi talla.
¿Como para salir de noche?
Sí, como para tipo así despampanante.
Discoteca. ¿Y por qué no te la pones un día aquí?
Era tan fea, un día la traigo. Era,
claro.
era tan barata, pero era tan fea que está colgada con la etiqueta y todo.
¿No vas a
dir alguna, Mila? No, jo el que dic és que a vegades vas i sí, és el que diu ella, que agafes coses que no són, que no te fan falta. Però jo normalment el que passa és que ara moltes, com la gent lo compra per internet o per online o com sigui, pues no tenen ni que canviar ni res, lo canvien tots ells.
I per aprovechar les rebajas tienes que hacer un seguimiento antes para saber si realmente la han rebajado, porque a lo mejor te lo suben unos meses antes y te piensas que has hecho una buena compra y te ha costado igual o más caro que cuando estaba.
Hay que hacer un trabajo previo.
Sí. Como ha dicho la Mila, antes sí que se iba a las rebajas, pero ahora con internet, las compras online y todo esto, lógicamente pues ya no es... existen las colas que existían antes.
No,
antes ibas, cuando empezaban las rebajas, ibas y había unas colas en los grandes almacenes que no podías entrar. Y hoy en día no. Hoy en día
empujones para entrar, que salían las imágenes en televisión.
Para surtir,
no
la misma señora.
Para surtir, las mateixas el primer día.
Y empujones, yo codazos.
Yo creo que antes había... muchas personas impulsivas a la compra de esta índole.
¿Y ahora crees que no?
Y hoy en día yo creo que con esto de internet y todo esto han bajado, o sea, ya no miran tanto lo que es la compra en sí de las rebajas.
Y el dinero.
Porque, por eso precisamente lo miran en internet, no hay.
Y ¿compráis por internet?
Donde...
¿Has comprado alguna vez, Lucinda,
no,
tú?
No, no he comprado.
¿No? ¿Por
no,
qué?
No, no he comprado. No sé, me gustan ver las prendas.
Te gusta
igual,
tocar, ver que eso realmente que te venden es lo que vas a comprar, ¿no?
Pasa lo mismo que las prendas, que son de la misma calidad, no son de la misma calidad. Ahí está el problema, creo yo.
Claro.
A ver,
o sea, lo que durante el año cuesta 4, lo dejan a 2, ¿por qué durante el año no lo dejan ni a 4 ni a 2, a 3?
Bueno,
para que la gente
para
pueda
ganar más,
comprar.
¿No?
Bueno, sí, para ganar más.
Mis hijos compran, pero se pasan el día cambiando.
Sí, això, però normalment, ara, per no tindrà temps, lo compran tot.
Sí, però luego se estan tots dia canviándolo.
Bueno, però com lo poden canviar?
Compran per internet i luego tienen que ir a canviar.
Y luego tienen que cambiar. No les gusta el color, no les gusta la talla...
O no les mandan lo que ellos...
Por eso, precisamente, yo he dicho que a mí me gustan las cosas físicas para poder comprar. Pasa lo mismo que en los mercados. Compras por online y no sabes lo que te van a traer. Entre comillas...
Dices la compra...
La calidad.
De la calidad, comida,
¿no? Exacto,
de la comida y también
de todo, vaya.
La ropa en estas rebajas y todo lo demás. En líneas generales no me gusta comprar por internet, por eso precisamente.
Hay muchos engaños,
me gusta,
sí, por ejemplo.
Me gusta físicamente ver las cosas y yo decir cuál
y decidir,
es lo que quiero
entonces.
Comprar.
Vale. Juan, Mila, ¿vosaltres heu comprat alguna vegada online?
Sí.
Sí, tu
bueno,
sí?
Jo sí.
Jo una compra per La Sirena.
Vale, ¿i què? ¿Te'n fue bien?
Sí.
Bien, la experiencia ha sido buena, positiva.
Sí, sí.
Mira, tu que has pot preguntar el que has comprat?
Jo moltes coses.
Sí?
Sempre quan estic encunit, tota la compra. Perquè
la compra
me la puxen,
de menjar, vols
de menjar,
dir?
Sí.
Ah, sí?
I de coses que necessito, també.
O sigui, estàs molt habituada,
sí.
Això, eh? I t'agrada? Creus que és pràctic?
Algunes vegades m'ha fallat.
T'ha fallat?
Sí, algunes vegades, però no sempre.
T'ha fallat el què?
Pues que,
el producte?
Per exemple, vull tant d'això i me porten una altra cosa. Ollet, o no tenien en aquest moment el que jo, i me portaven una altra cosa, però ja. Tens l'opció de dir no lo vull, i
sí,
te lo tornen.
Tornes, no?
O sigui que, però a mi el que m'agradava abans és anar a les tendes, parlar amb la gent, tot això s'està acabant. A mi m'agrada això.
El comerç de barri.
Sí.
No?
A mi m'agrada molt. Mm. O anar a uns grans almacenes i que te diguen pues aquesta talla no te va bé, te va millor.
Bueno, una mica l'assessorament,
sí,
no?
Sí, a mi m'agrada. A mi m'agrada molt. Aún. El que passa és que ara pues, no tenim molt de temps i la joventut no té, clar.
La vida canvia, no?
La vida ha canviat tot.
Bueno, hem parlat ja de les rebaixes, que veig que és un tema que us ha agradat, eh?
Sí.
Propòsits d'any nou, en teniu? Us heu fet alguna vegada un propòsit? A veure...
Los propósitos generalmente se programan, pero a la hora de la verdad se realizan.
Sí. Eso digo
Ese
yo.
Ese es el problema.
Eso es lo que os pregunto.
O sea, las proposiciones son muy buenas siempre. Ahora, decir, esto lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer, llega un cierto momento que dices, ya estoy cansado.
¿Algún propósito que te hayas hecho tú, no sé, cuando, en algún año y que se pueda contar?
Pues realmente no, los he hecho y, porque es así, realmente no, porque
realmente no.
Me propongo una cosa y a la hora ya me canso y digo, se acabó.
¿Pero alguna cosa que te hayas propuesto? Sí, ¿no? Por ejemplo...
Pues no
ir al gimnasio,
sé, en estos
dejar
momentos,
de fumar...
No, dejar el gimnasio no. Dejar de fumar, sí.
¿Y lo has conseguido?
Pues hace 25 años que dejé de fumar.
Bueno, pues eso es un muy buen propósito, ¿no?
Fue a finales de año que dije, digo, sí, a partir del día 1 no voy a
bueno, pues
fumar.
Eso es un propósito muy
llevo
importante.
Llevo 25 años.
25
no,
años
más,
sin fumar.
Más posiblemente.
Bueno, pues es un propósito que te hiciste en su momento.
He hecho, sí.
Porque empezaste un 1 de enero, nos decías, ¿no?
Sí.
Pues entonces
empecé
ya está.
A primeros de año y dije, se acabó. Pero cuidado, en eso del tabaco dicen que si pastillitas, que si esto, que si lo otro. Yo
¿no?
creo que es la mente.
Es voluntad.
La mente es la tienes que poner en su sitio y decir, no quiero esto y no quiero esto. Porque yo conozco a compañeros que se han quitado, sí, a base de las clásicas pastillas o clásicas de nicotina que se dice, que sí se han quitado, pero les ha costado mucho. A mí me costó al principio. E incluso por probar una vez...
Error.
No, error, sí. Me puse y me dio tan... Po, o sea...
Miedo. Po.
Que dije, digo, nunca
no,
más.
No.
Una simplemente y a la primera calada tiré el cigarro.
Bueno. María,
pero
en tu caso...
Pero entonces estoy sin fumar.
Un muy buen propósito y conseguido además. María, ¿has hecho alguna vez algún propósito de esos que digas, esto lo puedo explicar?
No, yo el año pasado cuando estuve aquí, el propósito que hice era seguir como estaba, a ver si no se consigue.
Claro, es que
con
ese,
ánimo,
ese propósito a veces...
Con ánimos, con hacer cada día más cosas,
¿sí?
Con levantarme con vitalidad y a veces no lo consigo, ¿eh? No me levanto con tanta vitalidad.
Bueno, eso nos
Pero bueno,
todos, ¿no?
lo vamos consiguiendo. Y sí, he hecho un año muy completo de actividades,
¿sí?
De yoga, de tai chi... de radio, de memoria, todo lo que hay que hacer, me apunto.
¿Y este año también, en
este
2026?
Este año lo quiero hacer todo lo que pueda, incluso más, para mantenerme bien y poder llegar a una vejez un poco...
¿Activa?
Sí.
Vale, perfecto, pues son muy buenos
Y
propósitos.
Este año lo he conseguido.
Sí, el bueno, año... pues vamos a por el segundo año.
Vamos por el segundo
Pero no
año.
Has hecho ninguno nuevo.
No,
no,
no. Bueno,
Así
sí, hacer mejor de lo que pueda hacer, ayudar más de lo que ayudo y bueno, todas las horas que me dé el día.
Muy bien. Juan, ¿cómo van tus propósitos?
Yo
este
propósitos
año?
No.
Yo ¿No tienes ningún propósito?
Apuntarme a todo lo que salga y
¿Vale?
ya está. Ayer empecé un cursillo nuevo de memoria
bueno.
que nunca había estado. ¿Y ayer,
qué tal?
Bien.
¿Te ha gustado?
O sea, todo lo que hice para mí es muy sencillo. Hay mucha gente mayor que les cuesta, pero yo. El primer día lo encontré muy, muy fácil, muy sencillo. Uh-huh. No sé, más para adelante, son como son 3 meses, no vale. sé cómo irá, pero no
muy
sé.
Muy bien. ¿Y has hecho alguna vez algún propósito de año nuevo que, no. como nos decía Lucinio, del que te sientas orgulloso, que hayas dicho, mira, esto me lo propuse?
No, pues yo nunca me he puesto ni ir al gimnasio, ni dejar de fumar, ni ir a hacer inglés.
Los gimnasios no han salido mucho, ¿eh? ¿No?
No, yo no voy al gimnasio.
Yo no voy al gimnasio. He hecho mucho deporte, pero nunca he ido al gimnasio. Jugaba al fútbol, al tenis.
¿Y ahora ya no?
Ahora ya.
Ahora lo has dejado apartado.
Lo he dejado apartado porque ya la edad no respeta. Uh-huh.
Juan, tema gimnasio me decías que no. Que no, nunca ha estado entre tus propósitos.
Y caminar, pero.
Bueno, ir caminar y es hacer un poco de ejercicio.
Caminar
¿no?
sí hago, pero ir al gimnasio no. Uh-huh.
Mila, aviam, explica'ns el teu cas.
Pues jo, el meu cas, vaig fer fa 3 anys. Uh-huh. Bueno, fa 4 que se va morir el meu marit uh-huh. i jo me vaig quedar a casa i estava molt, molt tancada i molt, no volia fer res. I el primer any del segon any vaig dir això no pot ser perquè tots estaven molt pendents de mi i me vaig fer el propòsit el mateix que la Maria. I ara vaig a molts llocs.
Ara vas a tope.
A tots casals que n'hi ha. I a més a los que m'agafen. Luego a la ràdio, que a mi, des de luego, ja t'ho vaig dir un dia que me va anar lo millor.
El podcast que feu, podcast, no? A Torrebarrina.
Sí. Uh-huh.
El bando, allò t'ha anat bé, eh?
A mi sí. A mi molt bé. Uh-huh. I crec que nosaltres hem fet un grup molt maco.
Jo tenia una gana de veure-los a tots, també. Oi?
No habéis nosaltres... quedado durant les vacances de Nadal?
No, perquè nos han passat coses a totes, a la Pilar, a totes.
Us han passat coses?
Sí, bueno, m'he estat
malalts.
Sí, malalts, i la família, els nets, però hem parlat.
I el frío.
I el frío.
Ahora, cuando sean los días más largos, sí que quedaremos y haremos alguna salida. Mm-hmm.
Però parlem molt, nosaltres estem sempre pendents, sí, estem bé.
I aquest 2026, algun propòsit nou que es pugui
pues
explicar?
Seguir com estic.
Sí?
O sigui,
tal qual.
Jo, sí. Jo l'any passat me va anar molt bé i jo espero que aquest any lo acabi igual. L'ho he començat bé i l'he terminat molt bé.
També molt bé, doncs esperem.
Aquest any nos vamos a apuntar a Castañuela.
Sí.
Ah, sí?
Todo lo que sí. hagan.
Bueno, pues ja les traireis aquí. Escolteu, que se'ns acaba el temps. Ràpidament, suposo que heu seguit aquests dies totes les notícies que ens venen dels Estats Units, del seu president, de Donald Trump, que és una figura que ens té tots, jo crec, una miqueta descol·locats. No?
Jo a mi molt descol·locada.
Mila,
jo?
Et té molt descol·locada.
A mi?
Què n'opines de tot el que ha passat a Venezuela,
mira,
a Groenlàndia...
Te lo voy a decir en castellano perquè sí, s'entienda mejor. Este señor es el loco de nuestro siglo. Cada siglo ha habido un loco. Pues este es el loco más grande que va a haber en este siglo. Uh-huh. Y nos va a llevar a todos a donde nos han llevado otros en el momento, pues este va a llevar. Uh-huh. A lo que no queremos mundialmente, porque tiene un ego y un afán de protagonismo y de ser el protagonista de todo el mundo, que no le importa nada en este mundo. Y como se meta por en medio el otro loco, que es el de Rusia, va a haber una explosión.
Juan, ¿tú qué opinas?
Que este hombre está zumbado perdido.
Zumbado perdido.
Que uh-huh. yo no le quiero mal a nadie, pero cuando le tiraron el tiro en la oreja se lo tenían que haber cargado, porque va a liar una, va a haber una guerra mundial por culpa de él, porque ahora amenaza ya claro. a Colombia,
a Groenlandia,
se quiere quedar Groenlandia, por las buenas o por las malas, uh-huh. y este hombre al final la liará.
Sí.
La liará.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho y realmente es una cosa que ningún país tiene que intrometerse en otro, porque los derechos internacionales desaparecen entonces ya que están en la ONU para que está todo lo demás. Uh-huh. Y no es la primera vez que lo hace Estados Unidos.
No.
Recordemos en 1989-90 con el Panamá.
Uh-huh. Sí.
Entonces, no es la primera vez. Ahora, esto hay que condenarlo, esto. También digo una cosa, en un régimen totalitario, supuestamente, es que desde fuera se ve de una forma, y yo creo que las personas venezolanas
que viven allí,
lo están o lo han vivido de diferente forma. Uh-huh. Claro, ellos ahora, en principio, dirán, lo queríamos, no lo queríamos, vamos a tener la libertad que teníamos antes. Es que son 27 años en un régimen totalitario.
Es mucho tiempo.
Hay mucho tiempo y al mismo tiempo creo que ese periodo que ha habido encarcelamientos, ha habido de todo, uh-huh. pues la gente que hay allí quiere salir de eso. Entonces nos tenemos que meter también en su piel. Desde fuera lo vemos de una forma y desde dentro yo creo que lo viven de otra forma diferente.
Para muchas cuestiones en la vida, ¿no? Que si no te pones en la piel del otro es muy difícil entender según qué cosas. Y acabamos contigo, María, ¿tú qué opinas?
Pues yo opino que ya tenemos uno dentro, un loco dentro, Maduro. Otros pocos están fuera, se están cargando el mundo, se están matando a toda la humanidad que pueden, porque no solo tiran, derrumban ciudades y todo, que hay mucha gente que está muriendo, mucha, uh-huh. mucha, a ellos les importa un bledo, y yo no sé qué hacen la ONU, si este señor es tan potente, no sé qué hace la ONU y el presidente de todos ellos, que hoy está hablando, que son cobardes y todos, uh-huh. ¿por qué no le meten mano a este hombre? Tan potente es.
Bueno, pues dejamos la pregunta en el aire. ¿Eh? Me ha gustado mucho este análisis internacional que hemos hecho hoy, así que si os asembla el repartirem pues sí. en properes ocasions. Doncs ens hem quedat sense temps. Us ha passat ràpid.
Molt sí? ràpid.
Sí. Lucinio, ¿qué tal? Que tú eres la primera vez.
Bien. Bien. Dentro de lo que cabe, un poco nervioso.
Pero... ¿Pero nervios bien?
Ya Los está, nervios ¿no? poco a poco se van calmando.
Pero ya está. ¿Repetirás?
Sí.
Si hay oportunidad, ¿por qué no?
Bueno, pues ya está. Lucinio, María, Mila, Juan, bueno, muchísimas bien. Gracias por habernos acompañado un martes más y os esperamos de aquí un mes aproximadamente, ¿vale?
Muchas sí, gracias a ti.
Gracias. Muy bien. Nosaltres posem el punt i final avui al programa, esperem que us hagi agradat i ja preparem el de la propera setmana, que vagi molt bé, gràcies. Sí.